parlava la cançó de tantes nits, oi? De tantes nits mirant el cel, mirant aquells estels, no? Aquella profunditat de l'univers que aquests dies ens ha deixat a tots absolutament bocabadats amb aquestes imatges del telescopi James Webb que ens han fet veure l'univers més a prop i més misteriós que mai, no? No sé, professor Balbeny, com s'ha enfrontat vostè a aquestes imatges?
Bé, bueno, les he vist, no? Perquè les hem vist per una miqueta per tot arreu i realment són espectaculars, no? Suposo que poden aportar molta llum a moltes investigacions en curs, no?
Que és segurament el que està fent la persona que tenim ara mateix a l'altre costat del fil telefònic. Doncs Santiago Arribas Mocoroa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El senyor Arribas Mocoroa és investigador del Centre d'Astrobiologia de Madrid i membre de l'equip científic de l'Agència Espacial Europea. Estamos alucinando con estas imágenes que hemos visto gracias al James Webb, ¿eh?
Sí, bueno, realmente son unas imágenes espectaculares, ¿no? Y bueno, podemos decir que el primer mensaje que nos envían estas imágenes es que el telescopio y los instrumentos están funcionando perfectamente. Y bueno, la verdad es que no es algo que podamos considerar una cuestión menor, porque bueno, el telescopio está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y bueno, ha sufrido un lanzamiento, que es un evento realmente muy violento, y sometemos a todos los instrumentos, al telescopio, a unas aceleraciones y a unas vibraciones fortísimas. Y luego todo el telescopio se ha tenido que desplegar en el espacio, ha tenido que viajar hasta su órbita, ha tenido que hacer una serie de ajustes. Entonces, llegar hasta este punto en el que produzca estas imágenes es realmente espectacular, ¿no?
Claro, es un éxito. Ya de por sí simplemente la llegada del telescopio es un éxito y ahora vamos a empezar a beneficiarnos, me imagino, de ese éxito, porque estas imágenes son una magnífica fuente para investigar, para llevar a cabo esas investigaciones, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas imágenes se han tomado en los últimos, la última semana realmente, ¿no? Son realmente ejemplos, ¿no? Ilustrativos del potencial que tiene este telescopio, el enorme potencial que tiene este telescopio, ¿no? Desde el punto de vista científico, para abordar una serie de temas que, bueno, son muy candentes en la astrofísica actual, ¿no?
¿Seguro qué tipo de temas?
Bueno, uno de los temas para los que el James Webb ha estado diseñado es el estudio del universo temprano, el estudio de las galaxias más distantes, ¿no? que existen en el universo. Y claro, en astronomía, cuando hablamos de objetos que son muy distantes, realmente lo que estamos hablando también es de objetos que están muy atrás en el tiempo, que están realmente en el pasado, ¿no? Entonces, esto es así, las características de este telescopio son tales que nos va a permitir acceder a la época en la que se formaron las primeras galaxias, las primeras estrellas y los primeros agujeros negros en el universo, ¿no? Entonces, nos va a permitir estudiar esta época que ocurrió relativamente pronto después del Big Bang, ¿no? Esto es uno de los temas científicos del James Webb. Hay otros, también otro tema de mucha actualidad es el estudio de los exoplanetas. Ajá. Los exoplanetas son planetas fuera del sistema solar, planetas que orbitan estrellas diferentes al Sol. Y gracias al James Webb vamos a poder caracterizar muy bien las propiedades de estos exoplanetas y ver hasta qué punto esas propiedades son compatibles o no con la vida, ¿no? Entonces, es otro tema realmente apasionante para el que el James Webb está especialmente diseñado, ¿no?
Ya le digo que un día le llamaremos a la puerta para hablar con tranquilidad de todo este asunto, porque es absolutamente apasionante. Uh-huh. Profesor Arribas, simplemente una curiosidad que estoy seguro va a entender, ¿no? Cuando todos hemos visto estas imágenes nos hemos quedado impresionados de la belleza, ¿no? Seguramente hemos hecho un análisis casi más estético que otra cosa.
Sí.
Cuando usted vio esas imágenes por primera vez, ¿qué pensó?
Bueno, yo, claro, no. Por supuesto, también aprecio la belleza estética de esas imágenes, ¿no? Creo que son espectaculares solo por eso, ¿no? pero claro, no me puedo abstraer del significado científico que tienen y del potencial científico que está mostrando, ¿no?, para el telescopio, ¿no? Entonces, es una combinación de emociones, ¿no?, que realmente nos hace estar muy expectantes, ¿no?, y tener las expectativas muy altas con relación a este telescopio, ¿no?
Claro. Le agradezco muchísimo que haya encontrado un momento para atender nuestra llamada. Ha sido fantástico tenerle con nosotros. Gracias, profesor.
Pues nada, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Al senyor Santiago Arribas Mocoroa, investigador al Centre d'Astrobiologia de Madrid i membre de l'equip científic de l'Agència Espacial Europea, no? És al·lucinant lo petit que s'arriba a sentir un escoltant tot això, però ja simplement escoltant com va arribar el telescopi, com s'ha hagut de desplaçar, perquè és complicadíssim tot això, no?
Sí, a mi em sembla una obra, no, de científica i d'enginyeria completament impressionant i al·lucinant. I això de poder estar veient en temps real el que va passar fa milions d'anys
és
una cosa que a mi se m'escapa una mica completament de la comprensió, no?
Bé, em sembla... com tantes coses que se'ns escapen. Vaja, el que ve a parlar vostè tampoc és que sigui la cosa més fàcil d'entendre per la majoria dels humans.
Sí, però
fem esforços.
Per mi, comparat amb l'esforç que suposa posar en marxa aquest telescopi, el que podem fer nosaltres em sembla relativament senzill.
Hauríem de veure si ells no pensarien el mateix d'això que fa vostè.
Pot ser.
Perquè el senyor Balbeny, el professor Balbeny, és investigador i és coordinador del grau en intel·ligència artificial de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'hem molestat ja diverses vegades al llarg de tota la temporada, perquè el tema de la intel·ligència artificial és una cosa que ens fascina absolutament a tots, perquè sona molt a robot de la Guerra de les Galàxies. Mira, ara que estàvem parlant de l'univers, però en realitat és una realitat que la tenim per tot arreu, que ens envolta absolutament, molt més del que ens imaginem, en realitat, professor Balbeny.
Sí, també hi ha molta cosa que se'ns ven com intel·ligència artificial i que no ho és, però sí, la tenim en el nostre dia, en dispositius i en, no, moltes de les coses que fem, no? El nostre mòbil està ple d'aplicacions i de coses que tenen algun component d'intel·ligència artificial.
No, però com el mòbil ens és fàcil d'entendre. O sigui, la història està en que els semàfors estan regulats moltes vegades per intel·ligència artificial. Sí. Les parades d'autobús ja t'estan dient quan triga l'autobús en arribar. És a dir, tot això està al nostre servei, sí, no? Afortunadament. El problema que sempre acaba generant, perquè hem vist massa pel·lis de ciència-ficció, és que un sempre s'acaba plantejant si la intel·ligència artificial hi arribarà un dia que girarà en contra dels homes, no? I aquest titular que vostè m'ha agradat molt com l'ha definit, que és un titular molt ben trobat per vendre una investigació creada una intel·ligència artificial que sembla aprendre com un nadó, directament, vostè ha dit, sí, tota la intel·ligència aprèn com un nadó, de l'observació. Sí. També les màquines observen.
Bueno, les màquines observen o analitzen les dades que els hi proporcionem. Si els hi proporcionem imatges, no?, observaran el món i aprendran a partir de lo que van observant, no? O sigui, si deixem un cotxe circular pel carrer i va captant imatges, no?, doncs anirà aprenent, doncs, on hi ha un peató, on no hi ha un peató, no?, les diferents senyals de trànsit, totes aquestes coses, no? Per tant, al final, els sistemes que en diem d'intel·ligència artificial, el que fan és digerir dades, no?, que poden ser qualsevol tipus de format, imatges, dades econòmiques, dades temporals, el que sigui, processar-les i a partir d'aquí doncs crear uns models que prediuen el que passarà en el futur, que és una mica el que fan en aquest article, no? Captant dades d'objectes que es mouen i prediuen el comportament del futur dels objectes.
El que jo he llegit, i corregeixi'm, perquè és evident que jo sóc de lletres i aquestes coses em superen, però que el que he llegit és que aquest algoritme el que fa és contemplar el comportament de les coses, una mica el que diu vostè, és a dir, si nosaltres agafem una pilota, és l'exemple que em posaven avui, i la llancem al terra, el més normal és que aquesta pilota boti al terra i torni a pujar cap amunt. Però què passa quan no és així, per la raó que sigui? Uh-huh. I és aquí on entra aquest algoritme, no?, que aprèn dels comportaments que no són els esperats, per entendre'ns.
O dit d'una altra manera, aprèn els comportaments esperats i
els
reacciona
no esperats
davant dels no esperats. Ah. No? Al final, en aquest algoritme, per dir-li d'alguna manera, en aquest algoritme, no, serien proporcionat moltes dades, no, d'imatges que simulen comportaments esperables i comportaments no esperables. I la màquina, no, l'algoritme, aprèn a discriminar a partir de la imatge quins són els que pot esperar i els que no pot esperar. I a partir d'aquí, quan se li presenta un nou moviment, doncs, mira, això s'assembla més a el que és esperat o a el que és no esperat, i a partir d'aquí, no, fa la classificació i reacciona, no? Per lo que jo he llegit de l'article, aquí encara no hi ha una comprensió profunda del món i de les regles de la física que regulen això. És senzillament, miro exemples, espero aquest comportament, i a partir d'aquest exemple jo predic el seu futur comportament.
Estem parlant, no?, de matemàtica, no?
Sí.
Dos i dos són quatre, el dia que són dos i tres són cinc, no?
Al final, molts d'aquests sistemes, no?, i no entrarem en detalls tècnics, no?, però sí, es basen, doncs, en transformacions matemàtiques i predir una probabilitat de que passi una certa cosa.
Però aquí no estem parlant de física quàntica, no estem parlant de comportaments que d'alguna manera s'explicaria més des d'un enfocament quàntic que no pas des d'un enfocament com aquest que estem dient, no?
No, estem parlant, no? Evidentment, tot té un grau d'incertesa, no? La vida que ens rodeja té incertesa, i les fronteres entre les coses de vegades no són del tot clares, però sí que estem parlant de comportaments predibles, no?, que podem predir d'alguna manera, no?
Clar, la pregunta també és si tot és mesurable. És a dir, estava pensant jo ara, perquè si realment tot és mesurable, i això ho acabem... Ara estic fent ciència-ficció, vostè ja ho sap, quan ve aquest programa sap que hi ha el risc, sap? És un risc que no el podem controlar, vull dir... però, efectivament, hi ha un punt en el que tot és previsible, no? És a dir, i això pot arribar a aquell exemple que he posat mil vegades del senyor de no sé quina pel·li, que rebia una trucada al matí per dir: a 11:45 et donarà un infart, vine abans a l'hospital perquè el més probable és que tinguis aquest, tal qual t'has aixecat, tinguis això, no?
Sí.
En un futur tampoc estem tan llunyà d'això, no?
Bueno, tot és previsible o no, no? La vida ens deparà moltes sorpreses, no?, i moltes coses imprevistes que, no?, possiblement són difícils de mesurar, o tu pots fer una previsió, una predicció en base a les dades passades, però igual les dades actuals no són exactament igual a les passades, per tant el sistema s'equivoca, no? Vull dir, al final sí, el que busquem és convertir-ho tot en algo mesurable perquè tu, no?, puguis predir la probabilitat de que passi, però això no sempre és possible, no?, i no sempre funciona correctament, no?, o el present no es comporta exactament igual que el passat, no?
Clar. D'alguna manera això significa que arribarà el dia en què una màquina prendrà una decisió? Bueno, les màquines ja prenen
decisions cada dia, no?
Clar.
Vull dir, el tema, si de cas, és veure quines decisions prenen i quines decisions podem deixar prendre soles a les màquines i quines decisions, doncs, pot prendre la màquina amb la supervisió d'un humà, no? Em penso que aquest és el model cap al que s'està tendint actualment, no?, que la màquina doni un suport, una ajuda que faciliti la feina de la persona que ha de decidir o que ha de prendre decisions, no? Això en un entorn mèdic, no?, en un entorn d'aplicacions d'intel·ligència artificial a la medicina funciona molt d'aquesta manera, no? El sistema pot ajudar a trobar patrons en una determinada radiografia, en una analítica, però diguéssim després, clar, el metge ho supervisa i acaba de fer el diagnòstic, no?, amb aquestes ajuda, no?, o aquesta informació que li ha donat al sistema automàtic.
La,
no?,
qüestió ètica segurament ens arriba en el moment en el que posem el límit o fins a quin punt ha de ser intel·ligent la intel·ligència artificial, o no?
Bueno, fins a quin punt ha de ser intel·ligent és una pregunta que queda allà, no? El tema ètic, en el fons, jo em penso que ens ha de preocupar sempre que impliqui, no?, que el sistema pren decisions autònomes o semiautònomes que puguin afectar a la nostra vida, no? Per,
clar,
això, jo crec que és una mica cap on s'està anant, no?, tot el que implica una sèrie de decisions una mica més amb conseqüències, no? La intel·ligència artificial ha de ser una ajuda perquè les persones puguin prendre millors decisions,
clar,
no?, més informades, si de cas, no? Però també hem de veure els riscos de que un sistema, doncs, les prengui automàticament, no? És a dir, si jo tinc un sistema d'intel·ligència artificial que detecta si un producte en una cadena de producció és correcte o no, o té algun defecte, doncs, bueno, aquí li puc deixar segurament, no?, que separi les peces de forma automàtica, l'únic que pot passar és que perdi una mica de valor econòmic, no? Però si ha de decidir si, o m'ha d'ajudar, doncs ha de decidir si a una persona se li dona una ajuda o no, doncs, bueno, no, aquí, no? La màquina utilitza unes dades que poden estar esbiaixades, que poden estar equivocades, per tant, no, segurament no ens podem abstraure o no podem eliminar completament, no?, al final, la decisió final humana, no?
Clar, afortunadament, diríem, no?, per rematar-ho. Li queda molt per les vacances o què?
Bé, ara intentant tancar el curs a la universitat, que no s'acaba mai, però bueno, ara agost sí que és...
Ja tenim
que,
fet això, no?
Que sí, ja queda poquet.
Ara, l'intel·ligència ja... artificial no requereix de vacances?
No, això és...
Bueno, l'intel·ligència mai no té vacances, no?
No.
Té absències, que és una altra cosa. Professor Balbeny, ha estat un plaer. Li agraeixo moltíssim, com sempre, que
moltes
hagi
gràcies.
Vingut a Ràdio Estel. Molt amable. Fem una pausa. Ara de seguida anem a mirar on tenim l'Aixa Miró, que la tenim molt ben acompanyada. Ja els dic ara. Fins ara mateix.